Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
És moment de repassar l'actualitat. Us parla Borja de Maria. Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn i Jordi Sánchez ha fet arribar una carta a Carles Puigdemont perquè es formi govern de manera immediata i evitar unes noves eleccions. Una notícia que arriba des de Nació Digital. Una decisió que els dirigents empresonats creuen que els perjudica la seva estratègia de defensa i que tampoc troben adequada en l'àmbit polític. Parlem de l'estratègia de Carles Puigdemont. A les portades dels diaris, dos temes, la dimissió de Cristina Cifuentes i també que les pensions pujaran un 1,6% el 2018 i després, segons l'IPC, a partir del 2019. I és que, gràcies a aquest fet, el PNB donarà suport a la tramitació dels pressupostos del govern espanyol. Avui els estudiants de secundària i d'universitats estan cridats a fer vaga. Serà a les 12 del migdia una manifestació unitària tant a la plaça Universitat de Barcelona com a la plaça Imperial Tarraco de Tarragona, com a la plaça 1 d'Octubre de Girona i a la plaça Ricard Vinyes de Lleida. Ho fan per protestar contra la situació política a Catalunya i per exigir millores a l'educació, com per exemple una rebaixa d'un 30% a les taxes universitàries. I ja tenim a prop a l'1 de maig. La delegació de la Pastoral Obrera de Barcelona explica que els treballadors estan en una situació cada vegada més precària i estan posant moltes persones en una situació de vulnerabilitat. L'arcabisbat celebra una vetlla de pregària demà a 8:15 a l'església de Santa Madrona, en què participaran els moviments obrers cristians. Per ajudar a reflexionar sobre aquesta qüestió, la Pastoral Obrera ha elaborat un manifest que recull tres consells basats en veure, jutjar i actuar. I avui Josep Lluís Carot Rovira presenta una conferència 500 anys de protestantisme a les 6 de la tarda a la residència d'avis La Mallola, Esplugues de Llobregat. Fins aquí les notícies, ara a la Fórmula Estel us deixem amb l'espai Plus Valor Dones.
Ràdio Estel.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, en producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 9:45 del matí. Avui parlarem d'imatge, en concret de la imatge professional de la dona. Com és evident, es tracta d'un aspecte important en la promoció professional, aquest de conèixer les millors eines per fer brillar el que som, en cada context de treball, en cada moment. Un tema ben interessant, útil i pràctic per la majoria de nosaltres. Per parlar-ne, entrevistarem Beth Borés, vicepresidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Espanya, consultora, assessora d'imatge personal i formadora. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí.
Bon dia.
I també les nostres tertulianes, l'Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació i assessora de l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals. Bon dia, Anna.
Bon dia.
L'Olga Ortiz, advocada experta en lideratge femení. Bon dia, Olga.
Bon dia.
I la Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Bon dia,
Mercè. Bon dia a tothom.
Bé, Bé, ja en alguna altra ocasió vam parlar en general d'aquest concepte teu tan interessant de com la imatge exterior ha de ser harmònica amb el que som i com d'aquí en deriva l'elegància. Uh-huh. Avui, però, volien ser una mica més concretes i pràctiques perquè aquest és un tema que influeix definitivament sobre la capacitat de trobar feina i de mantenir-la, no? Com adaptem els codis de vestimenta a l'armari d'una dona, a l'armari femení? Com es fa això? Perquè el context professional pot ser de vegades complicat.
Bueno, sobretot perquè a vegades podem estar dedicats a un món professional i a un a una empresa que el codi de vestimenta no té massa res a dir amb el nostre estil personal ni amb la nostra personalitat en concret, no? Uh-huh. I llavors això és un repte. Però bueno, un repte que, com tots els reptes, pot ser apassionant, perquè, en el fons, del que es tracta és això, és d'anar fent... anar fixant-te una miqueta al teu alrededor, però al mateix temps no oblida mai d'expressar qui ets, no? Ara parlàvem amb la Mercè, just, quan ha entrat.
Sí, és veritat.
Oi? Que parlàvem dels diferents estils que tenim cada una. I segurament ens defineix bastant. O sigui, quan tu veus una persona que és molt clàssica, pues probablement tens molt clar que és una persona amb uns valors determinats i amb una... segurament també actuarà d'una manera, parlarà d'una manera. En canvi, veus una persona pues, que és molt més, no sé, com molt més creativa i segurament tot això... Bueno, pues, entenc que això és un repte a l'hora de posar-ho a dins de l'empresa perquè també s'ha d'assimilar una miqueta la nostra imatge al codi de l'empresa, però penso que... fixant-nos una miqueta en el que porten els demés, intentant veure, sobretot, com vesteixen aquells qui per nosaltres representen a l'empresa, no? Pues el teu jefe i el
CEO, no?
Exactament, no? I dir, vale, jo crec que és veritat que aquestes persones encarnen bastant els valors d'aquesta empresa... I, a més, bueno, pues, jo hi poso la meva pinzellada en funció de la meva personalitat, perquè...
Pues... Una mena de compromís entre el que som, no?, o el nostre estil, i aquell lloc en el que estem, d'alguna manera, ubicats, no? I...
Sí, és molt important, perquè al final nosaltres, amb la nostra imatge, estem constantment enviant missatge, no?, de qui som, com ens sentim amb nosaltres mateixos i quin és el nostre missatge, a qui representem o què representem. És com... no sé, com un paquet de patates, no? Quan tu veus un paquet de patates, primer, que sabem que les patates tradicionals normalment tots tenen el mateix envoltori, no? I el color groc, no? I quan les patates són picants, de quin color ens esperem a l'envoltori?
Més aviat vermell, no?
Vermell, no? I quan són més ecològiques i més sanes i amb menys...
Més verd.
Vale. Doncs llavors, així d'important és... que el nostre exterior reflexi també el nostre interior, no? Perquè si tu obres un paquet de patates i t'hi trobes xiclets, doncs segurament...
Però probablement en el cas de la dona, tenint en compte un món professional, del que algunes vegades ja hem dit que, bueno, majoritàriament, sobretot en els àmbits de poder, està molt masculinitzat, hi ha més representació uh-huh. masculina, la faceta concreta de la feminitat, que, sí. que potser hi ha dones que no la tenen en el seu estil, però algunes el poden tenir molt incorporat, a lo millor pot produir un xoc, no? Un món professional més aviat masculinitzat i una dona... És a dir, aquesta feminitat s'ha de reduir, s'ha de modelar, s'ha de reinstrumentalitzar. Què hem de fer?
Que bona pregunta. I molt més per avui en dia. Perquè jo crec que fins ara les dones precisament hem pecat de masculinitzar-nos per intentar...
bueno, adaptar-nos.
Exactament. Uh-huh. No? I quedar-nos por ahí sense cridar massa l'atenció, perquè, a més, és part del nostre ADN, no? No cridar l'atenció. Uh-huh. Penso que avui, amb tota aquesta revolució i aquesta reivindicació del paper de la dona en l'empresa i en els puestos de lideratge, la dona ha entès que té uns talents propis i diferenciats de l'home, i segurament és el moment de començar a vestir aquest talent propi. Per tant, jo reivindicaria la feminitat en la imatge professional, sens dubte.
Molt bé, i per tant, potser aquestes coses que els homes normalment, com a mínim, en usen poc, com els complements, els accessoris, les joies, uh-huh. tot això
té un paper important, no?, en aquest segell femení que puguem aportar com a, bueno, com a part de la nostra, del nostre estil?
Tot això té un paper important, si és, o sigui, si forma part de tu, perquè també veiem a moltes dones, no?, que al revés, que van amb,
pues, més discretes,
no? Exacte, amb les arracadetes de perla i un... Però, bueno, d'altres dones que volen fer tota una manifestació de personalitat amb accessoris. Jo aconsellaria que, sobretot, quan una persona es sent molt identificada i molt segura de portar qualsevol peça, que ho faci, sempre i quan tingui en compte que no sigui ni massa distractor, tant en quant al missatge com en quant a soroll, per exemple. No? A tu et pot encantar portar 50 braçalets. Però, clar, si estàs parlant o estem aquí amb un programa de ràdio i cada vegada que moc les mans... No? És un distractor i, uh-huh, bueno, pues, probablement distorsionarà bastant el meu missatge, el qual iria molt en contra de la meva imatge professional.
Clar.
Vale? Sí, per sí. Tant, endavant amb manifestacions de personalitat, molt amb compte de que no distorsionin la teva imatge ni el teu missatge ni...
O sigui, més enllà del fet evident, no?, material, de, bueno, si un acaba fent allà una orquestra amb les polseres, doncs... fatal, des del punt de vista fins i tot de la més encén, no?, de com ens plantegem. Però podríem dir que hi ha línies vermelles? És a dir, coses que... Diu, ah, escolti, a l'oficina així... No, si, a l'oficina o al lloc en el que cadascú desenvolupi, el despatx professional, fins i tot, jo no sé, la fàbrica, no sé. Hi hauria línies vermelles respecte als espais?
Absolutament. Sí? Hi ha línies vermelles i gruixudes, a més.
O sigui, apuntem, senyors.
Hi ha diverses... Sigui...
Estem apuntant, eh?
Sí, sigui quin sigui el codi de vestimenta, no? Perquè a vegades és allò de... Bueno, és que en la meva feina som molt casuals i podem anar molt esport. Bueno, doncs, per exemple, amb dones, segur, tot tipus de transparències. Uh-huh. Mai són adients per un ambient professional. Tipus brillos. Que, no, bueno, però és que jo ho combino amb uns texans i queda molt bé, bueno, però no és el tipus de prenda que hauria d'estar. Excés d'escots, faldilles massa curtes, ungles exageradament llargues, de colors...
Faldilla curta i ungla llarga.
Exacte, això? Exacte. No? O sigui, no sé...
Sí, sí, sí. Uns garfios.
Jo crec que totes tenim a la ment que no fa massa hem vist una persona tentant teclejar un ordinador amb unes ungles de 5 centímetres. Bueno, doncs segurament no és el lloc. I molt menys quan aquella ungla està pintada amb un color bastant fluorescent, per exemple, i a més hi té incorporats brillos i coses... Sí, està molt de moda i està molt bé, però està molt bé per al teu àmbit personal, no per al teu àmbit professional. I, per exemple, talons. Jo, a les dones professionals, si s'hi senten còmodes, sempre els hi recomano portar talons. Mai talons per sobre dels 4 centímetres i mig, 5 centímetres, perquè a partir de llavors ja és incòmode en tots els aspectes. Aguantar-los tot el dia, caminar i... Bueno, doncs amb la imatge que podem donar, no? Perquè una cosa és feminitat i l'altra cosa és explotar la nostra part femenina per... bueno, doncs per...
Generar algun malentès,
exactament,
per exemple, no?
Exactament.
Sí, jo crec que ens hem entès, oi?
Sí.
Bé, si et sembla, podríem donar pas també a les nostres tertulianes, perquè aquest tema, que jo crec que és importantíssim des del punt de vista de la projecció professional d'una dona...
Jo crec que la Bet, molt, no? jo crec que la Bet el que està fent és una classe de psicologia.
Masterclass.
Jo sí, sí, en aquest moment sí, jo crec que sí.
Home, doncs sí.
Està descrivint uns conceptes de persones que un pot optar a ser una cosa o l'altra. Per exemple, tu pots ser un excel·lent professional, pots tenir uns currículums esplèndids i tenir uns màsters esplendorosos, i no obstant, segons el que t'entrevista, segons de la manera que vas o presentes, és molt possible que tu no t'agafi. Que és injust? Jo no vull entrar aquí, però hem de donar-nos en compte de que si vols la feina i vols treballar, suposo que als homes els hi passa igual.
Absolutament.
Igual. O sigui, no és qüestió de femení i masculí. Jo recordo que quan anava a col·legi, quan era petita, anàvem amb el guardapolvo, que deien, unes anaven blanques, altres nens anaven...
La bata.
I llavors passava alguna cosa. Jo crec que uniformava, d'alguna manera. Uniformava. Llavors, cadascú després has anat arrelant amb la feina, amb el que tu... És que jo crec que amb el que tu... El que tu deies. El que tu... Et veuen o et vesteixes, automàticament se'n donen compte de quina manera ets.
Uh-huh. Estàs enviant un missatge, oi?
Totalment, totalment.
Olga.
Bueno, és que, a part de que jo sóc molt fan de la Bet i de tot el que diu i com es presenta
Gràcies,
a les seves xarxes socials, que és elegància pura, estic d'acord en allò que ha dit de que a vegades masculinitzem la nostra imatge. Quan em vaig estar fent el postgrau en lideratge femení, que no era res més que un postgrau una mica per assentar les conductes o la manera de presentar-nos o etiqueta de presentació o quan ets regidor, quan ets advocat, però jo crec que qualsevol persona que està a qualsevol empresa, sobretot dones, parlaven de l'autosabotatge, és a dir, nosaltres mateixes, a vegades, a través de la nostra imatge, no només donem una imatge que no toca, sinó també que mostrem una part nostra que no és la nostra essència. Llavors, hi ha una frase que a mi m'agrada molt, que deia la Coco Chanel, que deia que la belleza comienza con la decisión de ser uno mismo. Uh-huh. Llavors, m'agrada molt que la Bet digui, si tu no portes mai vestit, no vagis a un acte social amb un vestit que no t'hi sentiràs còmode, perquè pot ser un smoking, en dona també et pot sentar bé, i no t'estàs masculinitzant,
no.
T'estàs sentint bé. No sé si aquesta és una mica la idea.
Totalment. I, a més, tenim que entendre un pelín anant enrere amb el que deia perdó, la Mercè. Això de que se m'ha anat ara.
T'ajudo. T'ajudo.
I he parlat de lo de la bata quan anàvem a col·legi. I parlat de lo que un està... De la manera que tu et vesteixes, d'alguna manera estàs donant la imatge. I llavors he estat parlant de que tu pots ser molt bon, molt excel·lent professional.
Ah, no. Ja està, ja m'ha vingut. Perquè ara, i a més amb lo que deia la Olga, no? De fins a quin punt... Els homes també els hi passa el mateix amb tot aquest tema de si ens masculinitzem, si les dones som les úniques que ens autosabotegem, perquè a vegades nosaltres ens pensem que ells ho tenen molt menys complicat, però just ahir que estava jo a ESADE donant un curs d'imatge per als estudiants d'ESADE, just els que més preguntaven eren els nois. Clar. I ells em deien, però per què hem d'anar amb traje a una entrevista de treball, si jo no sóc aquest, si jo no sé què, eren tots estudiants d'ADE. Per tant, i a més, preguntaven específicament per anar a fer una entrevista amb una empresa d'inversió i de no sé quantos. I a vegades el que hem d'entendre és que quan nosaltres ens vestim per anar a treballar, no només estem vestint qui som nosaltres, que sí, és molt important, però que també estem representant a l'empresa. I, per tant, a vegades ens hem de posar a les sapatilles d'aquella empresa i dir qui va crear aquella empresa tenia molt clar quin producte creava, a qui anava dirigit, com volia vendre el producte. És com en un partit polític. Tu, amb alguns punts del programa d'un partit polític, si ets representant, regidor d'aquell partit polític, pots no estar d'acord, però, en canvi, el teu compromís com a part d'aquell partit és defensar cada un dels punts del programa, no? Mm-hmm. Doncs deixem de reivindicar tant el és que jo sóc així i jo vull ser així, i posem-nos també una mica al servei de l'empresa per qui estem prestant el nostre talent, perquè nosaltres hem sigut els que hem dit sí, em comprometo al teu projecte.
És un compromís, no? Entre qui som i allà on anem.
Vale.
No? Una mica entre el ser i el context.
Jo també sóc superfan, superfan.
Som totes fans, eh?
Totes, eh? Totes aquí. Fans. Avui estem desitjant que vingués la Bet.
Sí.
I, a més, perquè ella és un clar exemple quan parla de que el nostre exterior ha de reflectir el nostre interior, ella és un clar exemple en aquest sentit, no? Quan tu comentes que ens hem masculinitzat de vegades per no cridar l'atenció, jo, doncs, en el món de les xarxes socials, el que veig és que molta dona s'ha masculinitzat, doncs, precisament passant, doncs, la línia, no?, la barrera. Com ho veus tu, això?
Això, jo crec que per la dona és un tant perillós. Un tant perillós perquè... perquè els homes no és que s'hi sentiran mai identificats amb una dona masculina, i les dones tampoc. Per tant...
Sense amics. Es queda sense amics.
No, però es parla de la soledat del líder, però especialment de la soledat del líder dona. No? Perquè el líder home generalment arrastra moltíssim i, a més, desperta molta admiració.
Sedueix,
i exactament, a les dones ens sedueix moltíssim el tema del poder. Uh-huh. En canvi, una dona líder generalment espanta l'home, sí, i espanta la dona també. No? Sí. Perquè no s'hi sent reflexada, perquè pensa que ella segurament... renunciat a moltes altres coses a les que jo no estic disposada a renunciar. Per tant, quan parlem d'imatge, també parlem molt de sentir-se identificat amb algú. Per tal de, quan tu parles amb algú i coneixes algú per primera vegada, el primer que mesures d'aquella persona és: s'assembla a mi? Ella podria formar part de la meva vida? Ja sigui la meva vida professional, la meva vida personal, la meva vida íntima, la raó per la qual tu estiguis en aquell moment coneguent aquella persona. Les líders extremadament masculines, que es veuen molt agressives, és molt difícil que algú es pugui identificar com a persona a la que integrarien a la seva vida. Per tant...
I les líders, jo parlo d'influencers, però avui comentàvem un altre nivell que ha pujat més a dalt, que serien les sexy grammars. I com molt bé tu deies, amb la imatge estem constantment enviant missatges. Vull dir, d'una banda estem parlant de quan ens masculinitzem, que volem ser com els homes, però després quan ens masculinitzem per agafar el poder dels homes que tenien en el tema de, no, d'empoderar-nos, no, perquè tenim el poder de la sexualitat. No? Com ho veus, això?
Bueno, a mi, per exemple, perdoneu, a mi em sap molt greu veure... Jo, que cada dematí agafo el cotxe i atreveixo tota una avinguda des de casa meva fins al meu punt de treball, i en aquella avinguda hi ha milers de col·legis. Jo veig tanta feina que tenim les dones de, bueno, les de mitjana edat, les que ja hem aconseguit algunes coses i tenim alguns somnis encara per aconseguir, i veiem que tota aquesta feina que nosaltres estem fent, les nenes jovenetes segueixen amb l'estereotip de la nena guapa per triomfar. I això...
Es desmoralitza una mica, oi?
No sé si em desmoralitza... Però em provoca tristesa. Sí, més, em provoca tristesa.
És que, a més, ara hi ha l'estereotip de la noia que, perquè jo puedo, jo ara puc fer el que mostrar la meva intimitat i tenir el poder sobre l'home amb això, i és una llàstima.
Llavors també crec que la geometria, per dir-ho d'alguna manera, del cos, clar, entrem amb el tema de el perfil de gent o de que tenim a davant, que han de ser primes, altes, això entra també... crec que tu ajudaries moltíssim en que, què té a veure l'harmonia. Pot ser harmonia i no tenir una geometria que se suposa que és la que has de tenir. És que arriba un punt que és molt injust.
És que aquí, Mercè, el nostre gran problema no és tant el que entenguin l'harmonia o no l'harmonia, és un problema d'autoestima. O sigui, quan estem intentant anar contra les mesures del nostre cos, les que marquen els nostres gens, no és tant un problema de que ho accepto i ho gestiono, sinó un problema de que no m'estimo perquè m'agradaria més tenir les mesures que té la meva amiga.
El context perquè, és hostil, eh? El context
totalment.
Fa...
Perquè el mercat...
Totalment.
És el mercat, és a dir, tu mostres la teva intimitat o tu bases aquesta intimitat amb qui et dona valor. Qui et dona el valor? El mercat, perquè cada vegada estem com més sobreexposats i amb aquesta autoestima que va en decriment, que passa, a més, anorèxia, bulímies i relacions tòxiques i violència de gènere.
Absolutament.
Jo et vull fer una pregunta que em van fer a través de les xarxes quan vaig penjar l'entrevista l'última vegada i em van dir: es pot treure el talent femení a través de la imatge? És a dir, pots mostrar el teu talent a través d'una imatge en aquest segon que tu ens vas explicar a l'altra xerrada, que era un segon, ens vas dir? O un segon?
7 segons, sí.
7 segons. Es pot treure aquest talent a través de la imatge? És a dir, tu diries, tu ens recomanaries alguna cosa? Perquè ho va preguntar molta gent i vaig pensar, bueno, ja li preguntaré si la veig.
La fórmula de Fierabras, sí. La tenim?
Apuntem.
Bueno, apuntem. Jo penso que totalment, o sigui, des del moment... Aviam, jo sempre explico que ens agradi o no ens agradi sentir-ho, perquè a ningú li agrada sentir, però és així. O sigui, que el nostre cervell funciona com funciona, no hi podem fer res. I el nostre cervell funciona per estereotips. Llavors, i tot, és veritat que els estereotips canvien i els estereotips evolucionen, però tots tenim que tenir en compte. Quin talent vols demostrar tu? Vols demostrar que ets una persona amb la que es pot confiar? Posa't una cosa tradicional, una cosa bastant clàssica. Clàssica no vol dir avorrida. Clàssica no vol dir mojigata. Clàssica vol dir juga amb colors tradicionals, juga amb el blau marí, juga amb el gris, però juga també amb algun color que hi aporti... Però juga amb estructura i juga amb textures, no? Per exemple, posar una americana amb uns texans i unes botes ja em dona certa estructura, certa cosa com d'estabilitat, no? El que jo veuré de seguida, el meu cervell pensarà, vale, que jo vull mostrar el meu talent creatiu, no et posis un traje gris estructurat. Mostra-m'ho, mira la Mercè. Com ve, no sé, conjuntant... I pues ella m'està demostrant amb aquests 7 segons que és una persona que és molt creativa i segurament ho serà amb el talent, però amb la manera de pensar també i amb les seves idees.
Bueno, el que hem vist avui, quan aquest matí hem vingut aquí, hem trobat, ha vingut la Beth i hem dit... No?
Que ens anàvem, que després ho veuran en fotografies.
Clar, sí,
ho veuran. Si segueixen a les xarxes, sí. Ho veuran, que clar. Ha estructurat uns colors, que és el blanc i el negre, i he pensat...
Sí, amb un vermell...
Com fer-ho?
Sí, has pensat... Però no, on és això?
On és això? Per exemple, ara ens poden trucar-nos a la ràdio aquest segment de noies, que diran, bueno, ¿y yo por qué no puedo ir con transparencias? ¿Y yo por qué no puedo ir con brillos? ¿Y yo por qué no puedo ir con talón?
Poder pueden, però...
Al final... Jo crec que al final acabaran que no sé si tindran un bon recorregut en la seva vida professional. Aquesta, o és que busquen un altre tipus de feina... Que un...
No, jo crec que és una cosa...
Aquesta algú, és la meva dubte.
Jo crec que és una cosa que potser nosaltres hem fallat en no explicar a la gent que anar a treballar no és només una relació unilateral. Oi que si tu... vas a un casament i et diuen vestido largo, sí o sí tu et posaràs un vestido largo.
Això és el dress code?
Això és el dress code.
Però és per respecte a la persona que t'està convidant.
Clar.
Si aquella persona no et mereix ni respecte ni estimació com perquè tu et posis un vestit llarg, no hi vagis, perquè aquell dia es tracta de que ell sigui el protagonista i de que tu li donguis gust.
I que no vagis vestida de blanc.
Per tant, si en la feina... Clar. Exacte. I si en la feina et diuen per favor, no aquestes prendes, estem exactament igual. És tan important és la persona que en aquell moment està oferint la possibilitat de treballar com jo que li estic donant el meu talent. Recordem sempre, les relacions sempre són bilaterals. Sempre. Perquè amb les unilaterals ens moriríem tots de tristesa, de gana, de soledat,
perfecte.
De tot.
Vale? Però bé, segurament demanarem de tornar, perquè això és un tema que no s'acaba i a més té una transcendència interna i externa que jo crec que val la pena aprofitar. Bé, estem encantades d'haver-te tingut aquí. I a la Mercè... A l'Anna, a l'Olga, bon dia a totes tres per haver vingut. Hem arribat al final del programa, el Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent a les 9 del matí. Aquí, recordeu, Ràdio Estel, Plusvàlua Dones.